Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern espanyol investiga anuncis de lloguer en zones tensionades amb preus per sobre de la llei. Jordi Fortià.
Són anuncis en grans portals immobiliaris i el Ministeri de Consum ja els ha enviat una carta perquè ho considera una pràctica deslleial per enganyosa. El ministre de Drets Socials i Consum, Pablo Bustinduy, els adverteix de possibles sancions.
Vamos a hacer valer los derechos de consumidores y consumidoras frente a cualquier forma de abuso o de fraude. Y si podemos probar la existencia de prácticas engañosas o desleales, el Ministerio de Consumo actuará con toda contundencia.
La Generalitat obre una segona convocatòria d'ajuts per ajuntaments, consells comarcals i entitats per organitzar cursos gratuïts de català.
La primera edició d'aquestes subvencions ha permès oferir 350 cursos en prop de 9.000 places en zones on no hi havia oferta. Francesc Xavier Vila és el conseller de Política Lingüística.
Incrementar la capilaritat territorial, és a dir, fer arreu del país, desestacionalitzar l'oferta, trencar la idea aquella de o és el setembre o fins al gener no tindrà res, i donar flexibilitat.
Els Mossos d'Esquadra investiguen un possible cas de violació en grup a Navàs, al Bages.
Una dona ha presentat una denúncia per una agressió sexual múltiple la matinada del 9 al 10 de gener. Els Mossos ja han pres declaració als presumptes autors i no consten detencions.
Ràdio Sallent, Ona Pardo.
La policia ha pogut interrogar els presumptes implicats quan ha identificat les seves identitats. Ara bé, de moment no se n'ha detingut a cap. Segons informen, el cas continua sota investigació per recopilar tota la informació possible i determinar, en cas necessari, arrestar els denunciats.
En cultura, Estat, Generalitat i desenes d'entitats celebren enguany els 99 anys de Pere Portavella.
I ho fan amb un seguit d'activitats que han batejat com a Acció Portavella per difondre el llegat del director i productor de cinema. La seva filla, Carol Portavella, diu que la commemoració ha de servir per les futures generacions.
Siempre decía, lo importante y fundamental es que yo no sea el protagonista. El protagonista son los demás. Son los que se van a aprovechar, en el buen sentido, de mi legado y que van a utilizarlo como detonante para nuevas reflexiones, para nuevas propuestas que puedan incidir positivamente.
I en esport, Jordi Cocran, doble plat fort aquest vespre en futbol, el partit entre l'Espanyol i el Girona, mentre que en bàsquet, el clàssic a l'Euroliga Madrid-Barça.
A l'RCD Stadium, a partir de les 9, arrencarà el duel entre blanquiblaus i gironins. Els de Manolo González volen tornar a guanyar després de dues jornades davant de l'equip de Mitchell, que ha revertit la mala dinàmica i ha agafat un petit marge de 4 punts sobre el descens. I en bàsquet, un quart d'hora abans, a 3 quarts de 9, Madrid-Barça de l'Eurolliga. Els blaugranes tenen encara el bon sabor de boca del triomf en el darrer precedent a la Lliga de fa un parell de setmanes a la pista madridista. I en el rally de cara en cotxes, Nani Roma ha salvat l'etapa d'avui gràcies al fet que Laia Sanz l'ha remolcat en el darrer tram i té a tocar quedar segon a la classificació general, quan només queda per disputar-se la jornada de demà.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps, amb especial atenció a la llevantada que arriba aquest cap de setmana, la que de fet ja ha obert comportes de diversos davant la previsió de fortes pluges. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, estem a les portes d'un canvi de situació que ha de ser destacable a partir gairebé de ja mateix, perquè comencen a caure algunes primeres pluges a les comarques metropolitanes, també al nord de Tarragona i independentment al nord de Lleida. Ha estat plovisquejant i naviscant una miqueta. Els núvols han de començar a ser cada cop més gruixuts i per tant, s'inicia un nou temporal de pluja al llarg d'aquest cap de setmana a gran part de Catalunya. Demà dissabte serà a les comarques de Tarragona, on plourà bots i barrals amb alguna tempesta, i al voltant del migdia aquesta pluja molt abundant arribarà a gran part de Lleida, Catalunya Central i Barcelona. Ja diem, amb alguna tamborinada. La nevada serà de cal ample, per damunt dels 1.600 metres, tot i que en un primer moment als 1.200, especialment a la cara sud del Pirineu, Port del Comte, el Cadí, les muntanyes del Ripollès. On menys hi plourà el dissabte serà cap a Girona, però amb més vent, per tant, més mala mar. Diumenge, el temporal més dur es desplaça cap a les comarques de Girona. N'estem molt pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. En aquests moments queden encara alguns punts amb aturades, sobretot la C-16, on puja força trànsit, lentitud, aturades intermitents, ben bé entre Berga i la 9 de Berguedà, en sentit nord. Altres vies a aquesta hora també registren aturades, com la C-17 a Canovelles, un parell de quilòmetres en sentit Vic, o també l'autopista B23 entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat, fins a connectar amb l'autovia 2 i en sentit Barcelona. A les dues rondes, en sentit Llobregat, també tenim lentitud amb aturades, la Nadal entre Vall d'Aura i Sant Gervasi i la litoral de Sant Adrià fins al Moll de la Fusta. És tot de moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern espanyol investiga anuncis de lloguers en zones tensionades amb preus superiors als marcats per la llei.
El Ministeri de Drets Socials i Consum avisa que aquestes pràctiques de grans portals immobiliaris poden ser enganyoses i les vol perseguir i eliminar per protegir la ciutadania. La investigació se centra tant en anuncis de grans tenidors que fixen rendes per sobre dels límits legals com en ofertes a propietaris particulars que no indiquen quin va ser el preu del contracte del lloguer anterior, una informació obligatòria en aquests casos.
El portal que no elimini aquestes pràctiques serà sancionat. Maite Polo.
El ministre de Drets Socials i Consum, Pablo Bustinduí, no ha dit quines són les plataformes immobiliàries investigades, però ha especificat que es comprovarà si els portals han adaptat els sistemes a les exigències de la nova llei de serveis d'atenció a la clientela, que ha entrat en vigor aquest gener. Primer, no poden oferir preus per sobre de la llei a zones oficialment declarades com a tensionades. I segon, han d'incloure en l'anunci el preu del darrer contracte fet a particulars. El ministre de Drets Socials i Consum és Pablo Bustinduí.
Vamos a hacer valer los derechos de consumidores y consumidoras frente a cualquier forma de abuso o de fraude. Y si podemos probar la existencia de prácticas engañosas o desleales, el Ministerio de Consumo actuará con toda contundencia.
Tot i que no se'l menciona, el portal Idealista, un dels més actius, ha replicat al ministre en un comunicat recordant-li que la responsabilitat dels anuncis immobiliaris correspon a l'anunciant de la informació. Consum va enviar una carta el passat 29 de desembre als principals portals immobiliaris i associacions immobiliàries on els detallava els canvis legals que afecten els anuncis en línia.
Encara parlant d'habitatge, a Barcelona, el govern municipal es compromet a invertir 100 milions d'euros aquest mandat en compra d'habitatge per augmentar el parc públic protegit.
Amb aquest objectiu, l'any passat, el consistori socialista va adquirir 3 solars, 4 finques i una cinquantena de pisos, que sumaran 300 habitatges de protecció oficial a la capital catalana.
Carina Bellbé.
Entre la desena d'operacions immobiliàries que va dur a terme el consistori el trimestre passat, hi ha la compra a l'estat de l'edifici ubicat al número 8 de Via Laietana, on es construirà el nou cap del barri. També una trentena d'habitatges de la Casa Ursola, pisos al carrer València, al passatge Lió, al carrer Garrofers o al carrer Llull. En total s'han comprat un centenar d'habitatges per uns 22 milions d'euros i l'objectiu municipal és tancar el mandat amb 100 milions invertits en compra d'habitatge públic. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'habitatge.
És intentar executar 20 milions aproximadament cada exercici si tanteig a retracte, però també hi ha un compromís intentar que aquest mandat podem invertir 100 milions d'euros aproximadament. I a dia d'avui podríem dir que estem aproximadament amb una xifra que podrem arribar aproximadament sobre els 50 milions d'euros.
Les adquisicions s'han fet a través de la fórmula del tanteig i retracte, del dret d'adquisició preferent, de la compra col·laborativa i per primer cop s'ha comprat un solar a la Sareb. També s'han fet via reserva del 30%, una mesura que el govern municipal vol flexibilitzar, diu. En total, actualment a Barcelona hi ha 13.000 habitatges públics.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En política, el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del gener manté l'avantatge electoral del PSOE respecte del PP amb una diferència de 8,7 punts.
Segons aquestes dades, el PSOE obtindria el 31,7% davant el 23% del PP, amb una caiguda molt lleugera de l'avantatge dels socialistes respecte del desembre. Vox es manté en tercera posició amb el 17,7% d'estimació de vot, una dècima més que fa un mes. Per contra, Sumar i Podem perden 6 dècimes cadascun. Esquerra rendibilitzaria els seus acords 5 dècimes més que fa un mes i Junts, amb un 1%, també creixeria 2 dècimes respecte a l'estudi anterior.
També constituïda davant d'un notari la nova empresa que haurà de gestionar els trens de Rodalies de Catalunya i que va ser presentada dilluns. L'acte l'han formalitzat el president de Renfe i la consellera de Territori, una Sílvia Paneque, que considera que aquest divendres s'ha fet un pas molt important per millorar el servei en un futur, Jordi Casino.
En aquest sentit, la consellera de Territori ha volgut ser molt clara i no crear falses expectatives als usuaris, tot assegurant que la nova companyia no donarà resultats de forma immediata. Dit això, però, Paneque creu que ara sí que tenen totes les eines i els instruments per poder fer-ho més endavant.
Avui posem les bases perquè el servei de Rodalies funcioni millor al futur, una voluntat que compartim tots els que estem avui en aquesta sala. Per tant, el que avui presentem no és només un eslògan, no és una promesa fàcil, no és una caixa amb un llacet, ni un anunci de resultats immediats. És un canvi profund, és un canvi estructural.
Després de la signatura de Constitució de la nova societat, s'ha procedit al nomenament oficial dels membres del seu Consell d'Administració, que ja han fet la primera trobada. A banda de la presidència, ostentada per la pròpia Paneque, l'encarregat de dirigir el dia a dia de la nova empresa serà el director de la xarxa de metro de TMB, Òscar Playà.
Encara en clau política, Tània Verge deixarà l'escó d'Esquerra Republicana del Parlament a finals de gener per tornar a la vida acadèmica.
L'exconsellera d'Igualtat i Feminismes diu que se'n va contenta d'haver tancat el que va iniciar el govern d'Aragonès. Verge va ser la primera consellera de Feminismes de la Generalitat, càrrec que va ocupar des del 2021 fins al 2024 al govern de Pere Aragonès, i des d'aleshores era diputada d'Esquerra al Parlament de Catalunya. El seu escó l'ocuparà ara el Bacams, número 2 de la llista d'Esquerra opositora Junqueras.
I la Generalitat obre una segona convocatòria d'ajuts per ajuntaments, consells comarcals i entitats per organitzar cursos gratuïts de català. La primera edició d'aquestes subvencions ha permès oferir 350 cursos en prop de 9.000 places en zones on no hi havia ofertes. Terminguell.
Amb un pressupost d'1,5 milions d'euros, el govern repeteix aquesta subvenció per oferir totalment de franc els cursos bàsics inicials de català en aquells municipis que no estan adherits al Consorci per la Normalització Lingüística i que tenen menys de 17.500 habitants. Aquest 2025-26 hi participen un centenar d'ajuntaments, 200 entitats i el Consell Comarcal del Moianès, que duen a terme un total de 350 cursos. L'objectiu és donar recursos a aquells pobles que no tenen prou oferta de places i fer-les més flexibles, ho explica el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
Incrementar la capilaritat territorial, és a dir, fer arribar arreu del país, desestacionalitzar l'oferta, trencar la idea aquella de o és el setembre o fins al gener no tindrà res, i donar flexibilitat.
Aquesta subvenció permet pagar els professors que imparteixen els cursos i el material pedagògic i disposen de l'assessorament del Consorci per la Normalització Lingüística. La iniciativa s'emmarca en el Pla de Xoc per l'Ensenyament de Català a Persones Adultes dins el marc del Pacte Nacional per la Llengua.
En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un possible cas de violació en grup que ha denunciat una dona a Navàs, al Bages. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
Els Mossos han confirmat que una dona ha posat una denúncia contra un grup d'homes per una agressió de tipus sexual la matinada del 9 al 10 de gener. La policia ha pogut interrogar els presumptes implicats quan ha identificat les seves identitats. Ara bé, de moment no se n'ha detingut a cap. Segons informen, el cas continua sota investigació per recopilar tota la informació possible i determinar, en cas necessari, arrestar els denunciats.
I l'aerolínia Turkish Airlines anuncia mesures legals contra el passatger responsable de la falsa amenaça de bomba en un avió que va fer ahir un aterratge d'emergència a l'aeroport del Prat. La Guàrdia Civil ha obert una investigació sobre els fets, però encara es desconeix l'autoria de la bretolada.
Finalment, tot va quedar amb una broma pesada, però es va haver d'activar el protocol corresponent i caces militars van escortar l'aparell fins que va aterrar la pista diagonal de l'aeroport per no entorpir el trànsit aeri.
Encara parlant de ciberseguretat, el robatori de dades personals a Endesa aquest principi d'any ha posat en alerta milers de clients.
Informació delicada com el DNI o l'IBAN del compte corrent podrien haver quedat exposades després d'un ciberatac, de la qual cosa la companyia ja ha avisat els clients durant els darrers dies.
Però quins riscos reals comporta aquesta filtració i què hem de fer si ens afecta? Hi ha algun organisme que gestiona aquesta exposició? Hem buscat les respostes d'un especialista, Elena Puigdueta.
El principal perill que correm és que els delinqüents intentin usurpar o suplantar la nostra identitat, publicar les nostres dades en fòrums digitals o utilitzar-les per enviar correus o missatges fraudulents en campanyes de phishing i de spam. Així, a banda d'estar pendents de possibles missatges sospitosos, convé protegir-nos per minimitzar els riscos. L'advocat penalista Carlos García Macías ens dona unes pautes bàsiques.
Comunicar a les nostres entitats bancàries que hem sigut víctimes d'una filtració de dades de la nostra companyia elèctrica o de gas, canviaria les contrasenyes, també demanaria a Endesa que m'informin de quines dades han sigut filtrades, perquè normalment envien una comunicació genèrica, i per què comunicaria això de l'entitat bancària? Doncs perquè en cas de que siguem víctimes de l'anomenat phishing, o sigui que ens robin les contrasenyes el banc està obligat a tornar-te els diners que s'han sostret.
I si som víctimes de frau, fins a quin punt podem exigir responsabilitats a la companyia? Aquest especialista en dret digital ens explica que això ho haurà de determinar l'Agència Estatal de Protecció de Dades, que és qui investigarà si Endesa ha posat tots els mitjans al seu abast per protegir les dades de la seva clientela. Si no ho hagués fet, se la podria acusar de negligència i hauria de retre comptes morals i materials amb els clients perjudicats.
Notícies en xarxa.
L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona es consolida com a referent europeu en cirurgia d'alta complexitat. El centre sanitari ha posat en marxa 6 nous quiròfons dotats de tecnologia robòtica pionera que reforcen l'aposta de l'hospital per posar el pacient al centre de l'atenció. Aquest divendres el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat les instal·lacions. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
Amb una inversió de prop de 30 milions d'euros, procedents en part de fons europeus, l'ampliació del bloc quirúrgic posiciona els Germans Trias a Europa com a capdavanter en tecnologia robòtica. Salvador Illa ha destacat precisament l'aposta decidida de la Generalitat per reforçar les infraestructures sanitàries, així com l'atenció que reben els malalts, ja que assegura la sanitat pública ajuda a la cohesió social. En aquest sentit, ha aprofitat per defensar el model de finançament proposat per Catalunya a Madrid perquè afirma beneficia a tothom.
El finançament és per fer seguir fent inversions com aquestes d'aquí, és per seguir funcionant perquè els hospitals com els Germans Trias Pujol segueixin funcionant amb els màxims estats.
Dels 6 quiròfans que han entrat en funcionament, 3 acullen un clúster de robòtica pioner amb robots quirúrgics que permeten realitzar cirurgies d'alta complexitat. L'actuació, que ha suposat la construcció d'un edifici de 5 plantes, ha permès ampliar el nombre de box d'urgències per a semicrítics, ubicar-hi el laboratori d'anatomia patològica, així com destinar una planta al servei d'endoscòpies de l'hospital, que començarà a funcionar el mes de febrer.
I una investigació de l'Hospital del Mar i la Vall d'Hebron ha demostrat el paper determinant de les cèl·lules envellides en el càncer de mama. L'estudi l'han fet amb ratolins.
Els animals els han eliminat cèl·lules inflamatòries i els han posat l'inhibidor d'una molècula i han aconseguit reduir els tumors i eliminar les metàstasis. Ara la recerca continuarà amb l'objectiu de desenvolupar aquest inhibidor i mirar de replicar els resultats en pacients amb càncer de mama.
En territori, confirmats 4 positius més de pesta porcina, ja són 64 els senglars afectats. Tots els nous casos s'han trobat en el radi de 6 quilòmetres al voltant del focus inicial.
El total d'animals trobats amb la malaltia ja s'enfila als 64, tots dins del primer radi de 6 quilòmetres dels focus inicials, segons ha confirmat el laboratori de referència estatal. Continuen sense positius les explotacions ramaderes incloses a la zona amb les exportacions restringides. Les restriccions es mantenen sense canvis. Les tasques de cerca de cadàvers de senglars continuen i el govern està treballant en la preparació d'activitats de captura per reduir les poblacions de porcs senglars.
També els pescadors convoquen vaga el pròxim dilluns en protesta per les noves mesures administratives de la Unió Europea.
La Federació de Confraries avisa que la normativa és impossible de complir i posa en risc l'activitat als ports. En un comunicat han explicat que es vol multiplicar innecessàriament les gestions que han de fer per sortir a la mar, fet que consideren un desgavell. Asseguren que han arribat a un punt de no retorn i que no poden acceptar més normes que no s'ajusten a la realitat.
El nord del Solsonès acollirà una prova pilot per ajustar la precisió dels mapes de perill d'incendi. S'instal·laran una trentena de sensors en llocs remots que després es podran utilitzar per dispositius d'internet. Solsona FM, Roser Clotet.
Actualment els mapes tenen uns píxels de 5 km quadrats i es vol ajustar aquesta informació. S'han seleccionat 15 zones climàtiques i ahir es va consensuar amb els ajuntaments del nord del Solsonès la ubicació de les antenes que han de facilitar la informació del sensor en llocs remots. Aquests després es podran utilitzar, per exemple, perquè els ramaders puguin localitzar el seu bestiar que porti collar GPS. El conseller comarcal del Solsonès de Telecomunicacions, Xavier Castellana, destaca la importància del projecte i dels futurs usos que es podran donar a aquesta xarxa.
Crec que és un projecte molt interessant, no només per nosaltres, sinó per tothom que se'n gaudirà un cop estiguin disponibles aquestes dades, però està molt bé que es faci la nostra comarca i que, a més, implica un desplegament d'infraestructura que després es pot utilitzar també per altres usos.
Les dades de climatologia que recolliran es tractaran amb intel·ligència artificial per donar-los més precisió. Aquesta prova pilot després s'exportarà al conjunt del país.
En cultura, l'11 de febrer, el cineasta i polític Pere Portabella, de fa 99 anys, per commemorar el camí cap al segle de vida d'un dels referents de la cinematografia a Catalunya i Espanya, la Generalitat, el Govern de l'Estat i desenes d'entitats públiques i privades s'han posat d'acord per crear Acció Portabella.
Durant tot l'any es programaran activitats a nivell nacional i internacional per difondre el llegat del director i productor de cinema.
David Navarro.
La Filmoteca de Catalunya ha estat el lloc escollit per presentar Acció Portabella. La sala Chaumont s'ha quedat petita per acollir la representació de les diferents institucions que participaran en l'homenatge al productor de Viridiana i director de, entre d'altres, Nocturno 29. Un any que, com ha recollit la seva filla Carol, ha de servir per les futures generacions.
Sempre decía, lo importante y fundamental es que yo no sea el protagonista. El protagonista son los demás. Son los que se van a aprovechar, en el buen sentido, de mi legado y que van a utilizarlo como detonante para nuevas reflexiones, para nuevas propuestas que puedan incidir positivamente.
Sobretot en un moment on la intel·ligència artificial, com ha dit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, tendeix a uniformitzar.
Portabella ens recorda una cosa fonamental, que l'avantguarda no és un luxe, és una necessitat democràtica i que la cultura ha de ser un espai de risc, de desobediència poètica i també de llibertat.
365 dies durant els quals desenes d'institucions com les Filmoteques Catalana i Espanyola, les Universitats Autònoma i de Girona i fins i tot el MoMA de Nova York dedicaran activitats a Portabella, un any que també servirà per mostrar la potència del cinema català.
I el Museu a l'Aire Lliure de Santa Coloma de Besòs, el Besart, preveu ampliar-se i arribar als municipis veïns de Sant Adrià del Besòs i Montcada i Reixac. Així s'ha anunciat aquest divendres en la visita institucional del president de la Generalitat, Salvador Illa. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
L'any 2023 va néixer el projecte Besart, fruit de la col·laboració entre diverses institucions públiques amb l'objectiu de promoure l'art urbà mediterrani en convivència amb l'entorn natural del riu Besòs. Actualment el projecte compta amb 61 murals en els quals han participat artistes internacionals i locals, així com infants, joves i persones en risc d'exclusió social, que han pogut expressar els seus pensaments a través de les pintures. Amb la incorporació de la Fundació La Caixa i Aigües de Barcelona, Besart es consolida com una col·laboració público-privada que pretén dinamitzar les obres mitjançant codis QR que expliquen el procés creatiu dels murals, així com situar el projecte en el panorama internacional. D'aquesta manera, l'objectiu és arribar als 250 murals l'any 2030 i convertir el Parc Fluvial del riu Besòs en un epicentre cultural on la ciutadania pugui gaudir tant de la natura com de l'art a l'aire lliure.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocarem, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Divendres farcit de partits destacats en futbol i en bàsquet. Derbi català a la Lliga, Espanyol Girona, a l'RCD Stadium i clàssica a l'Eurolliga, Madrid-Barça. Comencem pel futbol, en què el duel entre blanquiblaus i gironins arrencarà a les 9. L'Espanyol posarà a prova l'estadística que no ha aconseguit guanyar com a local en cap de les 6 visites al Girona. El tècnic Manolo González avisa que caldrà estar en un bon nivell per vèncer l'equip de Michel.
Jo jugo en un trenc com el Girona, que és un equip bo tàcticament, que té recursos, que ha canviat el sistema durant el joc, que ha canviat l'estructura per atacar, que té capacitat en pilota per trobar-te, és molt més complicat a vegades que potser jugar amb equips amb molt potencial a nivell de jugadors, però que no estan tan treballats.
L'Espanyol recupera Pol Lozano després de complir sanció i només té la baixa de Puado, acabat d'operar de la lesió al genoll. Qui tampoc no podrà jugar per molèsties al soli de la cama esquerra, però per part del Girona és Cristian Estuani. Tot i això, l'entrenador Michel Sánchez sap que l'equip ha reaccionat en les darreres jornades per allunyar-se del descens i afrontar amb optimisme el duel contra un Espanyol en posicions europees.
Tinc la sensació que som més competitius i per això penso que l'equip està millor, amb més confiança i s'ha dificultat el partit. És un partit especial, tothom lo sap. Nosaltres arribem bé i amb la confiança de poder fer un partidàs.
I l'altre plat fort d'aquest vespre és el clàssic a l'Eurolliga de bàsquet. Madrid-Barça a partir de 3:15. Amb encara molt recent el record de la victòria culer a la pista madridista en el duel de Lliga de fa un parell de setmanes. Els dos equips estan dins del top 8 i tan sols els separa un triomf a favor dels blaugranes. El tècnic del Barça, Xavi Pascual, però, sap de la dificultat d'aconseguir tornar a guanyar el Movistar Arena, i més quan el Madrid és el millor local de l'Eurolliga, amb tan sols una derrota en 10 partits.
És un repte important, tornar a guanyar allà dues vegades seguides és molt, molt difícil, però crec que estarem preparats per intentar-ho, no? Sabem de qualitat extraordinària que té el Madrid i la dificultat que Eurolliga això serà.
En la Lliga Femenina de Bàsquet, demà debutarà el nou tècnic de la penya, Miqui Calderón, contra el Guipúscoa a l'Olímpic de Badalona quan passin 10 minuts a les 6 de la tarda. I per altra banda, l'Uni Girona, segon classificat, visitarà la pista de l'Araski a les 7. El tècnic gironí Roberto Iñiguez no pensa més enllà que aconseguir el triomf.
Yo creo que aquí no tenemos ni que hablar ni de lideratos, ni de copa, ni de no sé qué, ni de tal. Nosotros tenemos el partido el sábado y todo lo que pase, pasa por hacerlo bien el sábado. Quizá el momento ahora no es tan espléndido como hace un mes de juego, pues adaptarnos a pasarlo bien, a sobreponerse.
En el Rally Dakar, en la categoria de cotxes, Nani Roma ha salvat l'etapa d'avui i possiblement el segon lloc a la general, gràcies al fet que Laia Sanz l'ha remolcat per arribar al bivac abans del temps límit i no rebre una penalització. A la Tilla és líder destacat. Roma és segon amb 7 minuts de marge respecte dels seus perseguidors. Demà és l'última etapa. En el Campionat d'Europa de Waterpolo, la selecció espanyola ha guanyat Montenegro per 6-14 en el primer partit de la segona fase i continua depenent de si mateixa per accedir a semifinals. I canviant a l'handbol, però també en el Campionat Europeu, el combinat espanyol amb 8 jugadors catalans disputa demà el segon duel de la fase de grups contra Àustria a les 6. La nedadora artística Iris Tió i l'alpinista Kilian Jornet han guanyat el premi als millors esportistes catalans del 2025 que atorga la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i la Generalitat de Catalunya. El guardó el rebran en la Festa de l'Esport Català el pròxim 26 de gener. I tanquem aquest bloc informatiu dient que el Miró Ganxets Costa Daurada en tenis taula femení està disputant la tornada dels vuitens de final per classificar-se pels quarts de final de la Champions contra el Sant Quentin francès, en què pot ser el millor regista de l'equip reusenc.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cocran als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
La cartellera es renova amb Si pudiera, te daría una patada, multipremiada pel paper de l'actriu protagonista. Turno de guardia ens endinsa en el dia a dia d'un hospital i 28 anys després, El templo de los huesos és una nova immersió a la franquícia apocalíptica amb Ralph Fiennes com a principal reclam.
Tengo los calcetines mojados.
Quédate ahí, ¿vale? Espera.
Es muy profundo. Vamos a morir. Se nos va a caer la casa encima. ¡Mami!
Hola.
Oye, acabamos de llegar a casa y no te vas a...
L'actriu protagonista de Si pudiera, te daría una patada, Rose Byrne, va aconseguir el premi a la millor actriu al Festival de Sitges, l'Os de Plata a la Berlinale i el Globus d'Or per la seva interpretació. És la Linda, una noia que veu com la seva vida s'ensorra. Intenta bregar amb la malaltia misteriosa de la seva filla, el marit absent, una misteriosa desaparició i una relació cada vegada més hostil amb el seu terapeuta.
No es así como debería ser, esto no es adecuado, no puede ser...
Hola.
Hola.
Recién llegada.
Te ayudo.
Gracias.
Ahora voy.
Sara está enferma, solo estamos nosotras dos con la de prácticas.
A Turno de Guardia coneixem la Flòria, una infermera que treballa a l'ala quirúrgica d'un hospital suís. Mai s'equivoca, sempre escolta els seus pacients i està disposada a actuar en cas d'emergència. Però un dia, al torn de nit, amb les urgències saturades i falta de personal, comet una rosa errada. Llavors, començarà una angoixant cursa a contrarrellotge.
Nos dijeron que los médicos hablarían con nosotros por la tarde.
Y lo harán en cuanto tengan tiempo. ¿Doctora Strobel?
Me ocuparé mañana.
Esto es un monumento a los muertos.
Entonces,
¿todo esto es cosa tuya?
Así es.
28 años después, El templo de los huesos recupera el personatge del doctor Kelson. Es veu implicat en una relació nova i sorprenent, les conseqüències de la qual podrien canviar el món. En el món de El Templo de los Huesos, els infectats ja no són la major amenaça per la supervivència. La inhumanitat dels supervivents pot ser encara més estranya i aterridora.
Así que será un salto al vacío.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern espanyol investiga anuncis de lloguer en zones tensionades amb preus per sobre de la llei. Jordi Fortià.
Són anuncis en grans portals immobiliaris i el Ministeri de Consum ja els ha enviat una carta perquè ho considera una pràctica deslleial per enganyosa. El ministre de Drets Socials i Consum, Pablo Agustín Duy, els adverteix de possibles sancions.
Vamos a hacer valer los derechos de consumidores y consumidoras frente a cualquier forma de abuso o de fraude. Y si podemos probar la existencia de prácticas engañosas o desleales, el Ministerio de Consumo actuará con toda contundencia.
La Generalitat obre una segona convocatòria d'ajuts per ajuntaments, consells comarcals i entitats per organitzar cursos gratuïts de català.
La primera edició d'aquestes subvencions ha permès oferir 350 cursos a prop de 9.000 places en zones on no hi havia oferta. Francesc Xavier Vila és el conseller de Política Lingüística.
Incrementar la capilaritat territorial, és a dir, fer arreu del país, desestacionalitzar l'oferta, trencar la idea aquella de o és el setembre o fins al gener no tindrà res, i donar flexibilitat.
Els Mossos d'Esquadra investiguen un possible cas de violació en grup a Navàs, al Bages.
Una dona ha presentat una denúncia per una agressió sexual múltiple la matinada del 9 al 10 de gener. Els Mossos ja han pres declaració als presumptes autors i no consten detencions.
Ràdio Sallent, Ona Pardó.
La policia ha pogut interrogar els presumptes implicats quan ha identificat les seves identitats. Ara bé, de moment no se n'ha detingut a cap. Segons informen, el cas continua sota investigació per recopilar tota la informació possible i determinar, en cas necessari, arrestar els denunciats.
En cultura, Estat, Generalitat i desenes d'entitats celebren enguany els 99 anys de Pere Portavella.
I ho fan amb un seguit d'activitats que han batejat com Acció Portavella per difondre el llegat del director i productor de cinema. La seva filla, Carol Portavella, diu que la commemoració ha de servir per les futures generacions.
Siempre decía, lo importante y fundamental es que yo no sea el protagonista. El protagonista son los demás. Son los que se van a aprovechar, en el buen sentido, de mi legado y que van a utilizarlo como detonante para nuevas reflexiones, para nuevas propuestas que puedan incidir positivamente.
I en esports, Jordi Cocran, tenim doble plat fort aquest vespre. En futbol, el partit entre l'Espanyol i el Girona, mentre que en bàsquet, el clàssic a l'Eurolliga, Madrid-Barça.
A l'RCD Stadium, a partir de les 9, arrencarà el duel entre blanquiblaus i gironins. Els de Manolo González volen tornar a guanyar després de dues jornades davant de l'equip de Mitchell, que ha revertit la mala dinàmica i ha agafat un petit marge de 4 punts sobre el descens. I en bàsquet, un quart d'hora abans, a 3:15, Madrid-Barça de l'Eurolliga. Els blaugranes tenen encara el bon sabor de boca del triomf en el darrer precedent a la Lliga de fa un parell de setmanes a la pista madridista. I en el Rally Dakar en cotxes, Nani Roma ha salvat l'etapa d'avui gràcies al fet que Laia Sanz l'ha remolcat en el darrer tram i té a tocar quedar segon a la classificació general quan només queda per disputar-se la jornada de demà.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps, amb especial atenció a la llevantada que arriba aquest cap de setmana, la que de fet ja ha obert comportes de diversos passaments davant la previsió de fortes pluges. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Estem a les portes d'un canvi de situació que ha de ser destacable a partir gairebé de ja mateix, perquè comencen a caure algunes primeres pluges a les comarques metropolitanes, també al nord de Tarragona i, independentment, al nord de Lleida. Ha estat pluviscejant i naviscant una miqueta. Els núvols han de començar a ser cada cop més gruixuts i, per tant, s'inicia un nou temporal de pluja al llarg d'aquest cap de setmana a gran part de Catalunya. Demà dissabte serà a les comarques de Tarragona, on plourà bots i barrals amb alguna tempesta, i al voltant del migdia aquesta pluja molt abundant arribarà a gran part de Lleida, Catalunya Central i Barcelona. Ja diem, amb alguna tamborinada. La nevada serà de cal ample, per damunt dels 1.600 metres, tot i que en un primer moment als 1.200, especialment a la cara sud del Pirineu, Port del Comte, el Cadí, les muntanyes del Ripollès. On menys hi plourà el dissabte serà cap a Girona, però amb més vent, per tant, més mala mar. Diumenge el temporal més dur es desplaça cap a les comarques de Girona. N'estem molt pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs s'ha complicat un pèl el trànsit en algunes vies, si més no, a causa de diversos accidents. Un que ha tingut lloc a la C-17 ja fa una estona a l'altura de l'Ametlla del Vallès, en sentit Vic, en sentit nord, encara afecta el trànsit, hi ha un carro tallat i aturades des de Canovelles, des de Granollers, fins a aquest punt de l'Ametlla. Un altre accident, en aquest cas, a la C-58, a Badia del Vallès, en sentit sud, hi ha dos carrers tallats i aturades des de Sabadell fins a aquest punt. L'altre el situem a la B-23, aquí sembla que les coses van millorant, tot i que a Sant Feliu de Llobregat encara hi ha molta lentitud, també aturades, ja que es traslladen més endavant a l'autovia 2 entre Sant Feliu i Cornellà en direcció a Barcelona. A banda de tot això, que el trànsit sí que estava millorant, si més no pel que fa globalment al volum de circulació, tret de la C-16, que continua registrant trams de circulació molt lenta entre Berga i la 9 de Berguedà en sentit nord. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El govern espanyol investiga anuncis de lloguers en zones tensionades amb preus superiors als marcats per la llei.
El Ministeri de Drets Socials i Consum avisa que aquestes pràctiques de grans portals immobiliaris poden ser enganyoses i les vol perseguir i eliminar per protegir la ciutadania. La investigació se centra tant en anuncis de grans tenidors que fixen rendes per sobre dels límits legals com en ofertes a propietaris particulars que no indiquen quin va ser el preu de contracte de lloguer anterior, una informació obligatòria en aquests casos.
El portal que no elimini aquestes pràctiques serà sancionat. Maite Poló.
El ministre de Drets Socials i Consum, Pablo Bustinduí, no ha dit quines són les plataformes immobiliàries investigades, però ha especificat que es comprovarà si els portals han adaptat els sistemes a les exigències de la nova llei de serveis d'atenció a la clientela, que ha entrat en vigor aquest gener. Primer, no poden oferir preus per sobre de la llei a zones oficialment declarades com a tensionades. I segon, han d'incloure en l'anunci el preu del darrer contracte fet a particulars. El ministre de Drets Socials i Consum és Pablo Bustinduí.
Vamos a hacer valer los derechos de consumidores y consumidoras frente a cualquier forma de abuso o de fraude. Y si podemos probar la existencia de prácticas engañosas o desleales, el Ministerio de Consumo actuará con toda contundencia.
Tot i que no se'l menciona, el portal Idealista, un dels més actius, ha replicat al ministre en un comunicat recordant-li que la responsabilitat dels anuncis immobiliaris correspon a l'anunciant de la informació. Consum va enviar una carta el passat 29 de desembre als principals portals immobiliaris i associacions immobiliàries on els detallava els canvis legals que afecten els anuncis en línia.
Encara parlant d'habitatge, a Barcelona el govern municipal es compromet a invertir 100 milions d'euros aquest mandat en compra d'habitatge per augmentar el parc públic protegit.
Amb aquest objectiu, l'any passat, el consistori socialista va adquirir 3 solars, 4 finques i una cinquantena de pisos que sumaran 300 habitatges de protecció oficial a la capital catalana.
Carina Bebe.
Entre la desena d'operacions immobiliàries que va dur a terme el consistori el trimestre passat, hi ha la compra a l'estat de l'edifici ubicat al número 8 de Via Laietana, on es construirà el nou cap del barri. També una trentena d'habitatges de la Casa Ursola, pisos al carrer València, al passatge Lió, al carrer Garrofers o al carrer Llull. En total s'han comprat un centenar d'habitatges per uns 22 milions d'euros i l'objectiu municipal és tancar el mandat amb 100 milions invertits en compra d'habitatge públic. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'habitatge.
És intentar executar 20 milions aproximadament cada exercici. Però també hi ha un compromís intentar que aquest mandat podem invertir 100 milions d'euros aproximadament. I a dia d'avui podríem dir que estem aproximadament amb una xifra que podrem arribar aproximadament sobre els 50 milions d'euros.
Les adquisicions s'han fet a través de la fórmula del tanteig i retracte, del dret adquirent, de la compra col·laborativa i per primer cop s'ha comprat un solar a la Sareb. També s'han fet via reserva del 30%, una mesura que el govern municipal vol flexibilitzar, diu. En total, actualment a Barcelona hi ha 13.000 habitatges públics.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
En clau política, el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del gener manté l'avantatge electoral del PSOE respecte del PP amb una diferència de 8,7 punts.
Segons aquestes dades, el PSOE obtindria el 31,7% davant el 23% del PP, amb una caiguda molt lleugera de l'avantatge dels socialistes respecte del desembre. Vox es manté en tercera posició amb el 17,7% d'estimació de vot, una dècima més que fa un mes. Per contra, Sumar i Podem perden 6 dècimes cadascun. Esquerra redibilitzaria els seus acords i obtindria 5 dècimes més que fa un mes. I Junts, amb un 1%, també creixeria 2 dècimes respecte a l'estudi anterior.
Constituïda davant d'un notari, la nova empresa que haurà de gestionar els trens de Rodalies de Catalunya i que va ser presentada dilluns. L'acte l'han formalitzat el president de Renfe i la consellera de Territori, una Sílvia Paneque, que considera que aquest divendres s'ha fet un pas molt important per millorar el servei en un futur. Jordi Casino.
En aquest sentit, la consellera de Territori ha volgut ser molt clara i no crear falses expectatives als usuaris, tot assegurant que la nova companyia no donarà resultats de forma immediata. Dit això, però, Paneque creu que ara sí que tenen totes les eines i els instruments per poder fer-ho més endavant.
Avui posem les bases perquè el servei de Rodalies funcioni millor al futur, una voluntat que compartim tots els que estem avui en aquesta sala. Per tant, el que avui presentem no és només un eslògan, no és una promesa fàcil, no és una caixa amb un llacet, ni una anunci de resultats immediats. És un canvi profund, és un canvi estructural.
Després de la signatura de Constitució de la nova societat, s'ha procedit al nomenament oficial dels membres del seu Consell d'Administració, que ja han fet la primera trobada. A banda de la presidència ostentada per la pròpia Paneque, l'encarregat de dirigir el dia a dia de la nova empresa serà el director de la xarxa de metro de TMB, Òscar Playà.
Encara en clau política, Tània Verge deixarà l'escó d'Esquerra Republicana del Parlament a finals de gener per tornar a la vida acadèmica.
L'exconsellera d'Igualtat i Feminismes diu que se'n va contenta d'haver tancat el que va iniciar el govern d'Aragonès. Verge va ser la primera consellera de Feminismes de la Generalitat, càrrec que va ocupar des del 2021 fins al 2024 al govern de Pere Aragonès, i des d'aleshores era diputada d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya. El seu escó l'ocuparà ara Alba Camps, número 2 de la llista d'Esquerra opositora Junqueras.
I la Generalitat obre una segona convocatòria d'ajuts per ajuntaments, consells comarcals i entitats per organitzar cursos gratuïts de català. La primera edició d'aquestes subvencions ha permès oferir 350 cursos en prop de 9.000 places en zones on no hi havia ofertes. Ter Minguell.
Amb un pressupost d'1,5 milió d'euros, el govern repeteix aquesta subvenció per oferir totalment de franc els cursos bàsics inicials de català en aquells municipis que no estan adherits al Consorci per la Normalització Lingüística i que tenen menys de 17.500 habitants. Aquest 2025-26 hi participen un centenar d'ajuntaments, 200 entitats i el Consell Comarcal del Moianès, que duen a terme un total de 350 cursos. L'objectiu és donar recursos a aquells pobles que no tenen prou oferta de places i fer-les més flexibles, ho explica el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
Incrementar la capilaritat territorial, és a dir, fer arribar arreu del país, desestacionalitzar l'oferta, trencar la idea aquella de o és el setembre o fins al gener no tindrà res, i donar flexibilitat.
Aquesta subvenció permet pagar els professors que imparteixen els cursos i el material pedagògic i disposen de l'assessorament del Consorci per la Normalització Lingüística. La iniciativa s'emmarca en el Pla de Xoc per l'Ensenyament de Català a persones adultes dins el marc del Pacte Nacional per la Llengua.
En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un possible cas de violació en grup que ha denunciat una dona a Navàs, al Bages. Ràdio Sallent, Ona Pardó.
Els Mossos han confirmat que una dona ha posat una denúncia contra un grup d'homes per una agressió de tipus sexual la matinada del 9 al 10 de gener. La policia ha pogut interrogar els presumptes implicats quan ha identificat les seves identitats. Ara bé, de moment no se n'ha detingut a cap. Segons informen, el cas continua sota investigació per recopilar tota la informació possible i determinar, en cas necessari, arrestar els denunciats.
I l'aerolínia Turkish Airlines anuncia mesures legals contra el passatger responsable de la falsa amenaça de bomba en un avió que va fer ahir un aterratge d'emergència a l'aeroport del Prat. La Guàrdia Civil ha obert una investigació sobre els fets, però encara es desconeix l'autoria de la bretolada.
Finalment, tot va quedar amb una broma pesada, però es va haver d'activar el protocol corresponent i caces militars van escortar l'aparell fins que va aterrar la pista diagonal de l'aeroport i el trànsit aeri.
Encara parlant de ciberseguretat, el robatori de dades personals a Endesa aquest principi d'any ha posat en alerta milers de clients.
Informació delicada com el DNI o l'IBAN del compte corrent podrien haver quedat exposades després d'un ciberatac, de la qual cosa la companyia ja ha avisat els clients durant els darrers dies.
Però quins riscos reals comporta aquesta filtració i què hem de fer si ens afecta? Hi ha algun organisme que ens protegeixi d'aquesta exposició? Hem buscat les respostes d'una especialista, Helena Puigdueta.
El principal perill que correm és que els delinqüents intentin usurpar o suplantar la nostra identitat, publicar les nostres dades en fòrums digitals o utilitzar-les per enviar correus o missatges fraudulents en campanyes de phishing i de spam. Així, a banda d'estar pendents de possibles missatges sospitosos, convé protegir-nos per minimitzar els riscos. L'advocat penalista Carlos García Macías ens dona unes pautes bàsiques.
Comunicar a les nostres entitats bancàries que hem sigut víctimes d'una filtració de dades de la nostra companyia elèctrica o de gas, canviaria les contrasenyes, també demanaria a Endesa que m'informin de quines dades han sigut filtrades, perquè normalment envien una comunicació genèrica. I per què comunicaria això a l'entitat bancària? Doncs perquè en cas de que siguem víctimes de l'anomenat phishing, o sigui que ens robin les contrasenyes, el banc està obligat a tornar-te els diners que t'hagin sostret.
I si som víctimes de frau, fins a quin punt podem exigir responsabilitats a la companyia? Aquest especialista en dret digital ens explica que això ho haurà de determinar l'Agència Estatal de Protecció de Dades, que és qui investigarà si Endesa ha posat tots els mitjans al seu abast per protegir les dades de la seva clientela. Si no ho hagués fet, se la podria acusar de negligència i hauria de retre comptes morals i materials amb els clients perjudicats.
Notícies en xarxa.
L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona es consolida com a referent europeu en cirurgia d'alta complexitat. El centre sanitari ha posat en marxa 6 nous quiròfans dotats de tecnologia robòtica pionera que reforcen l'aposta de l'hospital per posar el pacient al centre de l'atenció. Aquest divendres el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat les instal·lacions. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
Amb una inversió de prop de 30 milions d'euros, procedents en part de fons europeus, l'ampliació del bloc quirúrgic posiciona els Germans Trias a Europa com a capdavanter en tecnologia robòtica. Salvador Illa ha destacat precisament l'aposta decidida de la Generalitat per reforçar les infraestructures sanitàries, així com l'atenció que reben els malalts, ja que assegura la sanitat pública ajuda a la cohesió social. En aquest sentit, ha aprofitat per defensar el model de finançament proposat per Catalunya a Madrid perquè afirma beneficia a tothom.
El finançament és per fer seguir fent inversions com aquestes d'aquí, és per seguir funcionant perquè els hospitals com els Germans Trias Pujol segueixin funcionant amb els màxims estats.
Dels 6 quiròfans que han entrat en funcionament, 3 acullen un clúster de robòtica pioner, amb robots quirúrgics que permeten realitzar cirurgies d'alta complexitat. L'actuació, que ha suposat la construcció d'un edifici de 5 plantes, ha permès ampliar el nombre de box d'urgències per a semicrítics, ubicar-hi al laboratori d'anatomia patològica, així com destinar una planta al servei d'endoscòpies de l'hospital, que començarà a funcionar el mes de febrer.
I una investigació de l'Hospital del Mar i la Vall d'Hebron ha demostrat el paper determinant de les cèl·lules envellides en el càncer de mama. L'estudi l'han fet amb ratolins.
Els animals els han eliminat cèl·lules inflamatòries i els han posat l'inhibidor d'una molècula i han aconseguit reduir els tumors i eliminar les metàstasis. Ara, la recerca continuarà amb l'objectiu de desenvolupar aquest inhibidor i mirar de replicar els resultats en pacients amb càncer de mama.
En territori confirmats 4 positius més de pesta porcina, ja són 64 els senglars afectats. Tots els nous casos s'han trobat en el radi de 6 quilòmetres al voltant dels focus inicials.
El total d'animals trobats amb la malaltia ja s'enfila als 64, tots dins del primer radi de 6 quilòmetres dels focus inicials, segons ha confirmat el Laboratori de Referència Estatal. Continuen sense positius les explotacions ramaderes incloses en la zona amb les exportacions restringides. Les restriccions es mantenen sense canvis. Les tasques de cerca de cadàvers de senglars continuen i el govern està treballant en la preparació d'activitats de captura per reduir les poblacions de porcs senglars.
També els pescadors convoquen vaga el pròxim dilluns en protesta per les noves mesures administratives de la Unió Europea.
La Federació de Confraries avisa que la normativa és impossible de complir i posa en risc l'activitat als ports. En un comunicat han explicat que es vol multiplicar innecessàriament les gestions que han de fer per sortir a la mar, fet que consideren un desgavell. Asseguren que han arribat a un punt de no retorn i que no poden acceptar més normes que no s'ajusten a la realitat.
Encara en territori, el nord del Solsonès acollirà una prova pilot per ajustar la precisió dels mapes de perill d'incendi. S'hi instal·laran una trentena de sensors en llocs remots que després es podran utilitzar per dispositius d'internet. Solsona FM, Roser Clotet.
Actualment els mapes tenen uns píxels de 5 km quadrats i es vol ajustar aquesta informació. S'han seleccionat 15 zones climàtiques i ahir es va consensuar amb els ajuntaments del nord del Solsonès la ubicació de les antenes que han de facilitar la informació dels sensors que aniran en llocs remots. Aquests després es podran utilitzar, per exemple, perquè els ramaders puguin localitzar el seu bestiar que porti collar GPS. El conseller comarcal del Solsonès de Telecomunicacions, Xavier Castellana, destaca la importància del projecte i dels futurs usos que es podran donar a aquesta xarxa.
Crec que és un projecte molt interessant, no només per nosaltres, sinó per tothom que se'n gaudirà un cop estigui disponible aquestes dades, però està molt bé que es faci la nostra comarca i que, a més, implica un desplegament d'infraestructura que després es pot utilitzar també per altres usos.
Les dades de climatologia que recolliran es tractaran amb intel·ligència artificial per donar-los més precisió. Aquesta prova pilot després s'exportarà al conjunt del país.
I Catalunya celebrarà aquest cap de setmana, si la pluja ho permet, la tradicional festa dels Tres Tombs. Són molts els municipis catalans que se sumen a la celebració amb activitats diverses.
A Falset ja ho tenen gairebé tot a punt per celebrar una de les seves festes més emblemàtiques, l'encamisada. Carros i cavalleries desfilaran pels carrers de la capital del Priorat amb tots els seus integrants vestits amb el traje tradicional català.
Ràdio Falset, Manel Sales.
La capital del Priorat es vesteix de gala per celebrar l'encamisada, una versió dels Tres Tombs que, segons la llegenda, commemora també la victòria dels falsetans durant la Guerra del Francès, quan abillats amb camises blanques es van camuflar entre la boira per vèncer les tropes franceses. Com a novetat d'enguany, la festa arrencarà ja avui, amb la mostra d'oficis de l'encamisada, com ara el de sastre, el baster o el ferreter. Així mateix, per primera vegada s'organitza el sopar de l'encamisada per fomentar els moments de germanor i retrobament previs a la festa. Ho explica Anton Vidal, president del Centre d'Estudis Falsetans.
Els oficis d'encamisada, hi havia el ferrer, hi havia el que feia les rodes, hi havia doncs la vestimenta, hi havia fent les flors. Bé, doncs coses que estan relacionades una mica amb això.
Si la pluja no esguerra, la rua de l'encamisada sortirà de davant del celler cooperatiu demà dissabte a partir de les 7 del vespre i altra vegada el diumenge a les 11 del matí. Com sempre, el punt àlgid i més emocionant serà el ball de la Jota de Falset a l'església durant la missa major.
I en cultura, l'11 de febrer, el cineasta i polític Pere Portabella fa 99 anys per commemorar el camí cap al segle de vida d'un dels referents de la cinematografia a Catalunya i Espanya. La Generalitat, el govern de l'Estat i desenes d'entitats públiques i privades s'han posat d'acord per crear Acció Portabella.
Durant tot l'any es programaran activitats a nivell nacional i internacional per difondre el llegat del director i productor de cinema.
David Navarro.
La Filmoteca de Catalunya ha estat el lloc escollit per presentar Acció Portabella. La sala Chaumont s'ha quedat petita per acollir la representació de les diferents institucions que participaran en l'homenatge al productor de Viridiana i director de, entre d'altres, Nocturno 29. Un any que, com ha recollit la seva filla Carol, ha de servir per les futures generacions.
Siempre decía, lo importante y fundamental es que yo no sea el protagonista. El protagonista son los demás. Son los que se van a aprovechar, en el buen sentido, de mi legado y que van a utilizarlo como detonante para nuevas reflexiones, para nuevas propuestas que puedan incidir positivamente.
Sobretot en un moment on la intel·ligència artificial, com ha dit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, tendeix a uniformitzar.
Portabella ens recorda una cosa fonamental, que l'avantguarda no és un luxe, és una necessitat democràtica i que la cultura ha de ser un espai de risc, de desobediència poètica i també de llibertat.
365 dies durant els quals desenes d'institucions com les Filmoteques Catalana i Espanyola, les Universitats Autònoma i de Girona i fins i tot el MoMA de Nova York dedicaran activitats a Portabella, un any que també servirà per mostrar la potència del cinema català.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocran, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Divendres farcit de partits destacats en futbol i bàsquet. Derbi català a la Lliga, Espanyol Girona a l'RCD Stadium i clàssica a l'Eurolliga Madrid-Barça. Comencem pel futbol, en què el duel entre blanquiblaus i gironins arrencarà a les 9. L'Espanyol posarà a prova l'estadística que no ha aconseguit guanyar com a local en cap de les 6 visites del Girona. Els blanquiblaus surten amb el següent 11 amb 4-4-2, amb Dimitrovic en porteria, El Hilali, Cabrera, Calero i Romero en defensa, Urco, Edo, Expósito, Dolan i Polo Camp amb Roberto i Dolan com a Roberto i Pere Milla com a doble punta. El tècnic Manolo González avisa que caldrà estar en un bon nivell per vèncer l'equip de Mitchell.
Jo jugant un trenis com el Girona, que és un equip bo tàcticament, que té recursos, que canvia el sistema durant el joc, que canvia l'estructura per atacar, que té capacitat en pilota per trobar-te, és molt més complicat a vegades que potser jugar amb equips amb molt potencial a nivell de jugadors, però que no estan tan treballats.
Per part del Girona, té la baixa per molèsties de Christian Stuani, en què ja hi ha 11 titulars gironí amb 4-5-1, amb Gazzaniga en porteria, Hugo Rincón, Vitor Reis, Blin i Àlex Breno en defensa, Siganko, Arnau, Lemar, Ivan Martín i Brian Hill al mig del camp amb Benat com a davanter. L'entrenador Michel Sánchez sap que l'equip ha reaccionat en les darreres jornades per allunyar-se del descens i afrontar amb optimisme el duel contra un espanyol en posicions europees.
Tinc la sensació que som més competitius i per això penso que l'equip està millor, amb més confiança i sabent de la dificultat del partit. És un partit especial, tothom lo sap. Nosaltres arribem bé i amb la confiança de poder fer un partidàs.
A la Copa, el Barça va guanyar el Racing per 0-2 i serà un dels 8 equips participants al sorteig dels quarts de final dilluns vinent, juntament amb l'Atlètic, Atlètic de Madrid, Alavés, Betis, Real Societat, València i Albacete. I l'altre plat fort d'aquest vespre és el clàssic a l'Eurolliga de bàsquet. Madrid-Barça a partir de 3 quarts de 9, amb encara molt recent el record de la victòria culer a la pista madridista en el duel de Lliga de fa un parell de setmanes. Els dos equips estan dins del top 8 i tan sols els separa un triomf a favor dels blaugranes. El tècnic del Barça, Xavi Pascual, però sap de la dificultat d'aconseguir tornar a guanyar el Movistar Arena, i més quan el Madrid és el millor local de l'Eurolliga, amb tan sols una derrota en 10 partits.
És un repte important, tornar a guanyar allà dues vegades seguides és molt, molt difícil, però crec que estarem preparats per intentar-ho, no? Sabent de qualitat extraordinària que té el Madrid i la dificultat que Eurolliga això serà.
En el Rally Dakar, en la categoria de cotxes, Nani Roma ha salvat l'etapa d'avui i possiblement el segon lloc a la general gràcies al fet que Laia Sanz l'ha remolcat per arribar al bivac abans del temps límit i no rebre una penalització. La Tilla és líder destacat, Roma és segon amb 7 minuts de marge respecte dels seus perseguidors. Demà és l'última etapa. I en el Campionat d'Europa de Waterpolo, la selecció espanyola ha guanyat Montenegro per 6-14 en el primer partit de la segona fase i canviant a l'handbol, però també en el Campionat Europeu, el combinat espanyol amb 8 jugadors catalans ens disputa demà el segon duel de la fase de grups contra Àustria a les 6.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cocran als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginin. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres ens retrobem dilluns a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana i compta amb la pluja. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Va pegar fort el cor quan sento aquest foc que crema quan et penso, que glaça quan te'n vas. I som llum aquesta nit on no hi queda res, on dones aire. No vull ser un altre més vivint d'un present que amaga les ales. I prou em nego a acceptar ser l'ombra del vent que abraça el teu arbre. Sento que no queda res més que un trajecte divergent, idees d'un amor que ens hem venut. Però quan penso en oblidar, ressona fort el sentiment d'aquell que li bullim dins del meu pit. Batega fort el cor quan sento aquest foc que crema quan et penso, que glaça quan te'n vas. I som llum aquesta nit, on no hi queda res, on dones aire. Sóc resposta prudent d'un cos impacient que vol respirar-te. Ara hi caic en l'addicció, mirant els teus ulls, no puc resistir-me. Pausa, sento que no queda res més que un trajecte divergent, idees d'un amor que ens hem venut. Però quan oblida, ressona fort el sentiment d'aquell que li ho bullim dins del meu pit. Mira com batega,
Mira, mira com batega. Necessito aire. Vull respirar. Mira, mira com batega. Mira, mira com batega. Necessito aire. Fes-me respirar. Batega fort el cor. Quan sento aquest foc que crema quan es penso i t'agressa quan te'n vas. I som llum aquesta nit on no hi queda res. Em dones aire, aire que vola, aire que et viu, aire que et pesa, aire de tu, aire que vola, aire que et viu, aire que et pesa, aire de tu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.